els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
En un món que deu el seu progrés a generacions anteriors, és essencial reconèixer i protegir l'incalculable paper dels nostres majors, de la nostra gent gran. És clau la importància de la seva contribució i nosaltres, com a societat, per respecte i dignitat, estem cridats, tot i que no ho sembli de vegades, a garantir que envelleixin amb el respecte i l'estima que mereixen. I avui tractarem un tema del que no se'n parla massa, la veritat. Ho farem sobre les situacions que de tant en tant es donen de maltractament a la gent gran. Sí, és increïble, però això succeeix. I no només abordarem el maltractament a la gent gran, sinó que també celebrarem el seu paper fonamental a la nostra societat, la gent gran, evidentment, pel que el respecte als nostres grans, als nostres majors, no és només un acte humà que hauria de ser normal, és quelcom necessari per esdevenir una societat més digna.
Tots els diumenges, a 8:15 del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs bona tarda a totes i a tots. Encetem aquí el setè capítol d'aquesta temporada, aquí a Ràdio Estel, del nostre programa de la tarda dels diumenges, i tenim minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral al control tècnic i qui us parla, Rafa Sanahuja. Àngels és la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Vinga, doncs anem enllà. Us explico, en el marc del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Abús i Maltractament a la Gent Gran, la Fundació Amics de la Gent Gran, en col·laboració també amb l'Associació per la Investigació del Maltractament a la Gent Gran, va publicar una guia que pot ser crucial. Es tracta del Manual de Detecció de Situacions de Maltractament a Persones Grans. Aquest és el seu títol. Aquesta eina està destinada i dissenyada per al seu valuós voluntariat, amb l'objectiu de proporcionar les eines necessàries per detectar i abordar aquest tipus de problema quan acompanyen la gent gran. A més, està disponible a la seva pàgina web perquè qualsevol persona interessada hi pugui accedir. Per presentar-nos tot plegat i parlar també de tota la tasca que desenvolupen, ja podem saludar l'Albert Quiles. Ell és director de la Fundació Amics de la Gent Gran. Albert, bona tarda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal, com esteu?
Molt bé, encantats de poder saludar-te. Tenim a l'altre costat del fil telefònic. Escolta, sí. Albert, anem a posar fil a l'agulla una mica. Va, el maltractament de la gent gran és una situació una mica silenciada, no? Jo crec...
Molt silenciada, molt invisible. De fet, els maltractaments ja de per si és un fenomen molt delicat, molt difícil i molt silenciat. I ens trobem que les situacions de maltractament o abús envers les persones grans són especialment silenciades, no? Estem parlant de que majoritàriament les estadístiques diuen o veuen que aquestes situacions es donen per l'entorn més proper de la persona gran, no? I això fa que sigui molt difícil per una persona gran, doncs, posar la veu d'alerta o fins i tot, doncs, òbviament, denunciar el que seria una persona molt propera. Estem parlant de família, estem parlant de persones properes, veïns, veïnes, família, amistats... Llavors això ho fa extremadament difícil, no? Perquè moltes vegades aquestes persones se senten, doncs, impotents o fins i tot no senten que tenen por, sí, bàsicament, de que si fan alguna cosa, doncs les conseqüències acabin sent fins i tot més perjudicials, no? Perquè se senten, doncs, en moltes situacions, malauradament, desvalgudes.
Clar. Bueno, és una situació terrible, increïble, i que, mira, me n'alegro que la puguem tractar avui aquí a Ràdio Estel, perquè jo crec que se li ha de donar una mica de veu. Donarem algunes dades, tot i que no hi ha gaires dades rigoroses al respecte d'aquestes situacions. Les xifres que mostren els estudis més recents recollits per la OMS, per exemple, apunten que durant la pandèmia, parlem del període de la pandèmia, els maltractaments a persones grans van augmentar, atenció, un 84%. A més, la previsió és que amb l'envelliment de la població, cada vegada vivim més, i si la proporció de víctimes no canvia, al 2050, d'aquí 4 dies, prop de 320 milions de persones grans patiran algun tipus de maltractament. Clar, jo no sé si vosaltres teniu dades, però només amb el que estem dient ja és que és molt impactant tot el tema.
És molt impactant perquè, primer de tot, cal una reflexió general i dotar a la ciutadania de la informació sobre què vol dir un maltractament, no? Què vol dir maltractar a una persona en general i què vol dir maltractar una persona gran, no? Quins elements fan que sigui una situació de maltractament o abús, no? Aleshores, jo crec que, per regla general, des de la Fundació Amics de la Gent Gran veiem que hi ha una idea bastant clara del que podria ser un maltractament físic, no? Però hi ha molts altres tipus de maltractament, no? I, per tant, per això, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, juntament amb l'associació EIMA, hem fet aquesta guia per, precisament, conèixer, primer de tot, què vol dir un maltractament, de quina situació ens estem parlant, i la part que ens sembla fonamental, no? Que és com detectar aquestes situacions, no? Des de la Fundació estem acompanyant a gairebé 3.000 persones grans arreu de Catalunya i arreu de l'Estat també. Aleshores, clar, des de la Fundació fem acompanyament envers les persones grans i, per tant, això vol dir que també prop de 3.000 persones voluntàries accedeixen a les cases i a les residències de gent gran. I, per tant, ens és molt, molt important, per això hem volgut impulsar aquest document, aquesta guia, que tothom que ens escolti el pot trobar a la pàgina web. Si algú té dificultats per poder-se connectar, doncs li podríem fer arribar en paper, no hi ha cap problema. Uh-huh. Ens pot trucar al 93-207-6773 i li faríem arribar. Repeteixo, 93-207-6773, precisament per poder detectar aquestes situacions, no? Situacions moltes vegades que quan estem doncs menys tenint l'opinió d'una persona gran i li diem que aquesta persona doncs es calli, o quan infantilitzem una persona gran, no? O quan aquesta persona doncs no tenim en compte la seva voluntat, són situacions de maltractament que malauradament són molt comunes.
Clar, Dora, ens ho deies, eh? Un dels desafiaments esmentats és la dificultat per detectar el maltractament a la gent gran. No sé si ens pots fer una mica 5 cèntims de com aborda aquesta guia que heu dissenyat aquesta problemàtica, la de la detecció del maltractament.
Sí. Doncs primer de tot, en aquesta guia el que expliquem és quins són els drets, no? Quins drets tenen les persones grans, no? Que és el dret a la dignitat, a la independència, a no fer-los més dependents, no? A l'autorrealització com a persona, al gaudir de la cura de la família o dels serveis socials i sanitaris assistencials que requereix, i també el dret a la participació, que sovint ens oblidem, no? Uh-huh. Del dret a aquesta participació. I, per tant, primer de tot fem com una base del que són aquests drets. Després expliquem com afecten, no, les situacions de maltractament a una persona gran, què provoca això, que provoca doncs molt, molt malestar i fins i tot porta a situacions molt, molt, molt negatives. Entendre, no, o endinsar-nos en, abans ho començava a apuntar, no, per què la persona gran no ho sol denunciar, no? Moltes vegades perquè no sap o perquè no és conscient que viu una situació de maltractament. Això és molt comú, no? O sigui, sí. Ha d'haver-hi tota una diríem, una aproximació a aquest concepte de maltractament, no només envers les persones grans, sinó, com deia, per tota la societat. Després, la por, no? Precisament a que si es denuncia aquest maltractament, aquesta persona pugui ser abandonada o institucionalitzada i, per tant, no pugui comptar amb aquest suport que té la persona gran. Sí. I després una mica per desconfiança a trobar la solució en aquesta situació de patiment que viu, no? És a dir, perquè no veu sortida, per dir-ho d'una forma, diríem, molt col·loquial, no? Clar. No veu sortida de la situació, sí. I per tant, doncs, és, doncs, què faré jo, no? On aniré? I qui em cuidarà? Doncs és igual, deixa-ho estar, no? Uh-huh. Llavors, fem un recorregut davant de quins tipus de maltractament, no? A on es poden donar aquest tipus de maltractament, doncs si en l'àmbit domiciliari o en l'àmbit institucional o en l'àmbit més estructural, què és aquest fenomen, no? Els tipus de maltractament, no? Que deia que un tipus de maltractament diríem que és molt conegut generalment és aquest, el que podríem dir l'abús físic o sexual,
sí,
però hi ha tot el tema de l'abús psicològic o emocional, l'abús econòmic, que se'n parla poc, no? La negligència o abandonament i la vulneració de drets. No? Llavors, quins són els indicadors que ajuden a detectar aquesta situació? O sigui, com podem esbrinar o intuir que hi ha una situació de maltractament? Llavors, quins són els consells que donem com a fundació en el cas de detectar alguna possible situació de maltractament o tenir dubtes, no? Si hi ha dubtes, doncs, quins són aquells consells, no? I, sobretot, quan això es dona, quins passos s'ha de seguir després, no? Quins passos s'ha de seguir. Per tant, primer seria la detecció, després l'assessorament, quina informació recabem sobre això, quina coordinació hi ha entre diferents professionals,
sí,
i quin seguiment es dona després de la situació donada, no? Llavors, tot això, de forma més exhaustiva, ho repassa aquesta guia de situacions de maltractament, que és una guia de situacions de maltractament per les persones voluntàries, però que també qualsevol persona ciutadana interessada doncs, li pot ser útil per poder detectar situacions de maltractament a persones durant el seu entorn.
Mm-hmm. Em sembla interessantíssim perquè, clar, al final sí que sé que quan escoltem la paraula maltractament, el primer que ens ve a la ment és l'agressió física, no? D'alguna manera, també segurament l'agressió verbal, però clar, aquestes altres variants, especialment tu deies, es parla poc de l'abús econòmic. M'ha cridat l'atenció en aquest sentit que doncs, també es pugui donar, i és cert que es pot donar, i tant que sí. No sé si vols fer algun comentari respecte a l'abús econòmic.
Sí,
endavant.
Sí, mireu, us explicaré una situació, malauradament, bastant comuna que ens trobem en la nostra pràctica diària des de la Fundació Amics de la Gent Gran.
Val.
Per exemple, el cas de que una persona, doncs una persona gran, que per la situació que també s'ha donat davant de les entitats bancàries, doncs aquesta situació de que la gent gran ha de poder treure els diners,
sí, sí,
i interactuar amb un caixer i no amb una persona,
sí,
això fa que, malauradament, amb aquesta bretxa digital que existeix i que és ben present, doncs que aquesta persona gran no pugui, com feia abans, habitualment, poder treure els seus diners i els pugui gestionar, sinó que necessiti d'una altra persona perquè vagi a buscar aquests diners i que aquesta persona li administri. Quan aquesta persona gran, de la que parlo, ho estic posant com a exemple,
sí, sí,
no és una persona que estigui incapacitada, sinó que estem fent de que una persona és independent, l'estem començant a fer dependent, no? L'estem fent dependent perquè ja no pot treure els diners per aquesta situació donada amb els caixers automàtics i amb la digitalització en general de la societat, aquesta falta, no?, de mirada o d'adequació a la situació real de bretxa digital. Llavors, aquesta persona ja depèn d'un altre per treure els diners,
sí, sí,
i molt sovint aquest altre el que fa és gestionar-li els diners. Llavors, ens trobem amb persones grans que els agradaria fer certes qüestions, és a dir, doncs, poder gaudir de l'oci, poder anar sortir de casa i tenir uns diners per poder fer front, no? Doncs, o des del transport públic, des de poder gastar en allò que ho consideri, doncs, que sovint es troben doncs, amb unes monedes o amb un bitllet que no li permet fer coses. És a dir, que al final no pot disposar dels seus diners i que per tant, ens estem trobant que aquella persona se li està gestionant la seva situació d'una manera que podria trobar-se en una situació d'abús o de maltractament econòmic, perquè
sí, sí,
aquesta persona ha de poder tenir la llibertat de poder gestionar la seva pensió, els seus diners, de la manera com ho cregui més oportú. Sempre parlo, sempre quan no hi hagi una incapacitació judicial,
sí, sí,
una persona
clar,
amb la seva, diríem, amb la seva situació de cognitiva, doncs, normalitzada, eh? No parlo, evidentment, d'una persona malalta o una persona que hi hagi una incapacitació. Llavors, amb aquesta situació, diríem, tan quotidiana, que malauradament ens trobem de forma bastant comuna, doncs estaríem parlant d'una situació d'abús o maltractament econòmic.
I tant que sí, i molt ben explicat, Albert, ho agraïm, perquè al final aquestes coses de vegades ni les tenim a la ment, però aquí estem nosaltres per explicar-les. Escolta, hem parlat de l'àmbit personal, de la família, on es produeixen molts maltractaments. Com tenim el tema de les residències, per exemple, ara mateix?
Doncs la situació de les residències, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, la veritat és que pensem, o bueno, pensàvem més aviat, pensàvem que tota la situació produïda per la pandèmia i la Covid-19, doncs dintre de tota la situació tan dura, tan difícil, tan horrible, si em permeteu l'expressió, doncs que es va viure en general, no? I com van patir les persones grans i com es va gestionar. Entenem que es va gestionar de la millor manera que es va poder, però va ser molt dur. Doncs sí que pensàvem que allò seria un punt d'inflexió,
sí,
en un canvi, evidentment, en una millora en el sistema de cures i atenció a la gent gran. No? Sí que teníem com dir, bueno, doncs ha hagut de passar una situació tan dura i tan difícil i tan negativa com aquesta, però això portarà, nosaltres aquest canvi el demanàvem des de fa molts i molts anys, és a dir, fa més de 30 anys. Però va passar aquesta situació i vam dir, bueno, ara serà el moment, no? Malauradament, l'ésser humà, moltes vegades, doncs ha de passar una cosa molt grossa, sí, molt excepcional per poder canviar. Pensàvem que havia sigut el moment. Doncs, malauradament, ens trobem ja en l'últim trimestre del 2023 i veiem que això no ha passat, no? Això no ha passat. Mm-hmm. Què vol dir, no? Doncs, això vol dir, doncs, que és el propi sistema el que, d'alguna manera, no està constituït d'una manera que permeti garantir que les persones grans puguin gaudir amb benestar, no? del seu estat d'estar dins o vivint en una residència. Des d'aquí, en cap cas, també vull deixar-ho molt clar, estem doncs, culpabilitzant o menystenint tot l'esforç que estiguin fent tots els professionals de l'àmbit de les residències. Parlem d'un tema més de sistema, no? És un sistema que, malauradament, tal com està constituït, no ajuda a que la persona gran pugui seguir amb el seu projecte de vida a les residències. Uh-huh. No hi ha, diríem, una capacitat, ja com a societat o com a país, m'atreveixo a dir, a poder explorar, però de forma més contundent, altres formes de vida que permetrien, per exemple, tot el que és habitatges amb serveis, que som molt conscients, sí, i coneixem, sí, sí, no?, alguns ajuntaments, que han liderat, diríem, un canvi amb habitatges amb serveis, on cada persona gran, doncs, per exemple, manté la seva parcel·la individual o privada, uh-huh, no? I després hi ha una sèrie de serveis comuns que ajuden a que les persones hi puguin viure, no? Però el que seria el cohousing, per exemple, que seria que diverses persones grans doncs, van a viure, sí, i comparteixen casa o l'habitatge amb serveis, maneres de poder viure la vellesa que, de persones que no poden seguir vivint per la seva situació doncs, de salut o la seva situació de dependència no els hi permet viure en els domicilis o a les cases on vivien fins ara,
sí,
doncs tot això diríem de que hi hagi un impuls molt més gran, no? Perquè les residències, evidentment, les residències de gent gran és un espai on persones que requereixen d'una atenció de 24 hores, que requereixen doncs, físicament, fins i tot d'unes cures, o fins i tot no només amb persones, sinó amb grues, no? I estem parlant de més enllà, no? De maquinària que ajudi, no? A poder viure a una persona gran, doncs tot això està molt bé. Però com adaptem aquests serveis, com els treballem, com els dotem de recursos, com formem el personal, com fem que la situació doncs del personal de la residència sigui una situació també adequada per desenvolupar de la millor manera doncs, la seva feina. Tot això és el que caldria una mica revisar, no? I quines són aquelles persones que van a una residència, de quina manera es treballa en una residència, tots a la mateixa hora, tots amb els mateixos serveis. Entenem que és molt difícil d'adaptar, no? I d'adaptar-ho de forma més personalitzada, però hauríem de trobar fórmules que fessin possible que això es donés, no? Per això us parlava del cohousing, us parlava dels habitatges amb serveis, perquè això és una qüestió que el que està passant és que tota la generació anomenada, no?, dels baby boomers,
sí,
tota aquesta generació, ara és quan està començant a entrar a l'etapa de la vellesa, no? I per tant hi haurà molta més gent gran en els propers 10-15 anys, això ens ho diuen totes les estadístiques, i per tant com ens preparem davant d'això, com hi fem front d'una manera adequada, d'una manera doncs, respectuosa, és un dels grans reptes que tenim per endavant en els propers, com dic, 10-15 anys.
L'Albert Quiles, ell és director de la Fundació Amics de la Gent Gran i avui ens ha parlat de manera eloqüent sobre aquest manual de detecció de situacions de maltractament a persones grans que han publicat i que pot ser tan útil. Albert, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molts ànims amb la vostra tasca.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Estem escoltant la veu prodigiosa i el carisma d'Aretha Franklin, que va convertir aquesta cançó gairebé desconeguda en tot un himne universal i que ha estat utilitzat en nombroses ocasions per reivindicar drets humans. El vers, tot el que demano és una mica de respecte quan arribes a casa, pot evocar moltes coses. També, per què no, aquest respecte necessari i just per a les nostres persones grans que tant ens han donat. Amb ella, amb Aretha Franklin, ens acomiadem fins la setmana vinent, quan tornarem amb un nou Àngels. Ja sabeu, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana, adeu-siau.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.